Doncs estem en aquell moment de la setmana en què ens fixem bàsicament què és el que es cou a la xarxa. I normalment això sempre ho fem amb l'ajuda de la nostra inestimable col·laboradora, Elena Aranda, que avui porta coses, un munt de coses, llibres, subratlladors, guions. Què t'està passant?
I auriculars.
I auriculars, cap. També.
Jo tinc de tot.
Tot, sí, tenim de tot.
Soc multitot.
Però avui parlarem d'una cosa que...
Que és cool.
Sí. D'entrada, que és cool, i després que ella controla bastant. Parlarem, farem una mica de mix entre societat online i literatura, o no?
O no.
O no literatura. Això és una cosa que...
Subjectiu.
És, sí, com tot és subjectiu.
Doncs sí, parlarem del Cool Hunting editorial.
Que ve a ser una cosa així,
sí,
com els...
Com el que estàs pensant.
Sí, els caçadors de tendències literàries.
Exactament.
Directament.
Directament. Es coneixen més els caçadors de moda,
sí,
els cool huntings, els shoppings, sí, shoppers, el que
sí,
sigui.
Sí, el que sigui, sí.
Perquè no sé per què tot això s'ha de dir en anglès, si no, no sembla que sigui cool.
Sí, sí, sí. Si és cool, si es diu cool.
Sí.
Si no, no.
Si no es diu, ponte lo que quieras, que quedaràs,
exacte,
igual de guapa.
Exactament.
I en aquest sentit tenim també la figura del cool hunting editorial, que cada vegada és més necessària. I, de fet, internet ens ho està demostrant, perquè estan sortint llibres,
sí,
que a sobre tenen èxit, on les xarxes socials han tingut molt a veure. I d'això en podem parlar.
I tant que sí. I tant que en podem parlar. I, de fet, Elena, ens ho has explicat moltes vegades, que el paradigma editorial canvia absolutament quan entren les xarxes socials i quan el consum també varia, que el consum també és electrònic. A partir d'aquí, quan ja no és l'acte d'anar a una llibreria i remenar a veure quin llibre et ve de gust llegir, sinó que l'oferta és per títols i per enllaços, la cosa ja canvia, aquí canvia.
I a sobre teníem el factor afegit en el sentit negatiu de que el moviment de novetats és constant, amb la qual cosa és molt difícil que a un lector li arribi un llibre que li agradi, però és molt difícil per a un editor aconseguir treure un títol que atrapi l'interès i l'atenció del lector el suficient temps com perquè el compri, de fet. I és, primer, perquè hi ha cada vegada menys espai als mitjans de comunicació per parlar d'aquests llibres, i després perquè els lectors cada vegada s'estan hipersegmentant més i busquen coses molt diferents o que coneixen d'entrada, però per uns altres àmbits, o que connecten amb ells.
Uh-huh.
Llavors, hem de dir que aquestes editorials que aspiren a ser cools... encara que cap editor reconeixerà que ho vol ser, el que han d'aprendre és a gestionar aquest actiu intangible que és l'element cool, que és el que tots els...
Clar, la cosa es complica.
Clar, es complica. Clar, quan parlem de...
Respecte si es porta una samarreta o una altra,
exacte,
amb la literatura la cosa es complica.
Clar, perquè què ens passa? Quan parlem de cool, parlem d'un algú, normalment és un producte, ja sigui una samarreta o, en aquest cas, un llibre, que pot tenir repercussió a escala mundial, nacional, regional o local. Però ha de ser... I no ha de ser un producte car, no ha de ser exclusiu ni luxós, ni tampoc supernou, i tampoc ha de ser exòtic. Amb la qual cosa, aquests factors que semblaven que eren els que definien un producte exclusiu,
sí,
i que tindria molta sortida... No
amb
som...
el món editorial no funciona.
I en el món cool...
El tampoc aquests... funciona.
I quan parlem de cool perdem també de tendències. Com aconseguim que aquestes editorials aspirin a tindre un producte cool? ¿Vale? En realitat, què és el que necessiten? Treure un llibre que atrapi l'atenció d'aquests lectors. Doncs... què és el que han de fer, no? Han de fer contractar un cool hunting, vale? Ara parlem d'aquest perfil, o el cool hunting, no? Que abans, en el món editorial existia la figura del scouting, que directament era un cercador de tendències, que normalment les grans editorials els tenien dispersos pel món, eren col·laboradors externs que vivien doncs, als llocs més així més cins, doncs, Londres, Nova York, Buenos Aires i tot això, i quan veien que un llibre funcionava, escolta, que aquest llibre funciona. Normalment després, a la Fira de Frankfurt, per això aquesta fira és tan important, totes les editorials estaven allà reunides, i els que havien fet una oferta o un interès, fins i tot s'arribava a subhastar aquest llibre, que diferents scouts editorials, havien localitzat com vigila que això té interès.
Ja.
Així funcionava. Ara aquesta figura...
Sí, la cosa tenia tirada a partir d'aquí.
Sí, i molts llibres que ens arriben... el llibre més llegit a Londres, doncs aquest llibre més llegit a Londres, un scout li havia dit a l'editorial, escolta, mira't aquest manuscrit, aquest llibre, i fes una oferta, perquè està tenint molta repercussió i hi haurà altres editorials que faran aquesta oferta.
Ja. Yeah.
I llavors es subhasten els drets.
Com ha canviat el cuento, Elena?
Bueno, segueix funcionant una mica així, però ara està més diversificat i més... I les xarxes han fet que cada vegada hi hagi menys intermediaris entre el que és una obra...
Sí?
Una obra que s'està... Una obra que està a punt de sortir, o una obra que pot tindre èxit i té menys intermediaris entre el que seria l'autor i el lector.
Menys.
Val.
O sigui, la cosa es va depurant.
Es va depurant. Però aquesta figura del cold hunting...
De manera real o no? Això és el que haurem de discutir.
Exactament. No deixa de ser encara necessària. Per què? Perquè la clau del cold hunting és que, primer, ja no busca un llibre. Ja no diu, mira, aquest llibre estic veient que s'està llegint molt.
Yeah.
No. Ara el que busca és una persona. O sigui, que ha canviat... Ara és la persona més important que la seva obra en aquest món d'internet.
Uh-huh.
I llavors, la clau d'un bon cool hunting o d'una trobada de llibre és, primer, cerca o una persona cool, troba coses cools, i troba coses cools després. O sigui, és a dir, busca una persona interessant que digui coses interessants i després troba, o fins i tot fabrica-li el llibre. No sé si m'estic explicant.
Sí.
És que és diferent.
És molt diferent,
perquè
sí.
Perquè quan parlem de paradigmes parlem precisament d'una cosa que és radicalment diferent al que sí. Estem acostumats.
És a dir, el cicle és a la inversa.
Exactament. Què és el que estem fent?
Respecte al que ens acabes d'explicar clàssicament,
Sí, sí, clar. L'scouting feia això, trobava un llibre que s'estava llegint molt i li deia a l'editorial local, escolta, interessa't. Ara no. Ara el que fan els cool huntings és buscar persones interessants, sobretot ara mateix és a les xarxes, o fins i tot crear tendències, ¿vale? Perquè el que es tracta també és de crear tendències. I llavors ens hem de remetre potser al primer fenomen que va sortir de tendències o modes editorials i que va crear no només un fenomen, sinó també un gènere literari. ¿Vale? I parlem del llibre del diari de la Bridget Jones. Què va passar? Va sortir aquest llibre, va trastornar els lectors, el mercat, i de seguida el mercat va veure que hi havia un forat, el que es diu un nínxol, on no s'estava escrivint i que hi havia molts lectors, més lectores hem de dir en aquest cas, que volien aquest tipus de lectures. El diari de Bridget Jones va ser el primer dels llibres que es qualifiquen de literatura o novel·les chick lit, és a dir, literatura per xiques, per noies. Després va venir el woman lit, que era una literatura una mica més madura.
Sí.
I això ja ha degenerat en el porno per mamàs. Aquesta és la tendència.
Amb les seves subtendències.
Amb les seves subtendències que en parlarem. Llavors, aquest és el procés. Podem trobar un llibre que fa una tendència i que el mercat veu que d'això no es pot nodrir la necessitat dels lectors de llegir això.
És a dir, és conjuntural.
Exactament.
Com a tendència tipus conjuntural,
Exactament. O tenim l'altre model, que és el model que podríem equivalent al fast food, però que es diu fast thinking, que és el que tenen les editorials, que el que aprofiten són oportunitats. ¿Vale? Llavors, si un tema és candent, si una personalitat està ara fent soroll, ràpid, anem a fer un llibre.
Això és tendència.
Això és, no és que sigui tendència, això és una manera que funcionen les editorials que diuen que no són cools. ¿Vale? Per treure un llibre que volen que vengui. Llavors, com funciona aquestes tendències, aquestes modes, aquests llibres fast food? ¿Vale? El llibre de referència, on podem, si a algú li interessa molt això, hi ha un llibre de referència, que és La clau de l'èxit, del Malcolm Gladwell,
sí,
que descriu els tres agents de canvi que són claus per les modes socials. ¿Vale? I que es poden aplicar perfectament al món editorial. Com aconseguim un llibre d'èxit? ¿Vale? Hi ha tres elements que són fonamentals. Un és aplicar la llei dels pocs. ¿Vale? L'èxit és una tendència que depèn en gran mesura de saber atreure l'atenció a tres tipus de persones. Els connectors, ara sí, ho diré en anglès, si no, no és cool.
Vale?
Els connectors,
que
són
credibilitat.
Aquestes persones amb un don especial per agrupar els individus en col·lectius, vale? I què fan? Aquests, a les xarxes socials, diuen, què vols aquest llibre? Ja ho tens venut. Vale? Perquè aquests connecten, com a individus, connecten col·lectius. Vale? I persones que tu pots conèixer, que són aquests gurús, diuen aquest llibre m'ha agradat moltíssim, o si vols saber molt d'aquesta cosa ves corrents a la llibreria i llegeix això, doncs fes-ho. Vale? En el nostre cas es diuen també mavens o mavens, que són experts, persones amb informació de la que confiem. ¿Vale? Són crítics literaris o líders d'opinió. O són els salesmen, els venedors persuasius. ¿Vale? Aquests són una mica més i estan enfocats en el màrqueting. Per exemple, un exemple pràctic. Jo que sóc una Mavens, sóc una experta i llegeixo llibres abans de que surtin al mercat,
sí,
jo puc dir, quan surti el llibre Els ambaixadors de l'Albert Villaró, no corrents a llegir-ho.
De fet, ho vas dir ja.
Sí.
És una cosa que has repetit. És,
sí,
un discurs que ha interioritzat, sí, la nena.
Ha interioritzat. Sí. I ho puc dir perquè és un llibre que jo, amb la meva opinió i
la teva experiència
i les persones que em segueixen i que sí que confien en la meva experiència, doncs espero que diguin, aquí l'has cagat. Però no trobaré ningú que ho digui, perquè això també em trobaré. ¿Vale? Aquesta seria la idea. En canvi, dels llibres que no m'agraden, mai en parlo. Però tampoc parlo d'altres que no he llegit. Vull dir que no...
Ja, no és un axioma exacte, sí, però en tot cas el que sí funciona,
sí, exacte,
és que quan en parles d'algun que t'agrada és perquè realment...
Exactament.
És real.
I en aquest món editorial el que ens falten són prescriptors. Llavors, qualsevol persona que sigui una mínima confiança, pel motiu que sigui, però és una persona que tinguis confiança en els seus gustos, no només literaris, però sí en els seus gustos, si promociona un llibre, si diu que li agrada, és molt possible que el col·lectiu que el segueix confiï en ell i llavors això funcioni. ¿Vale? Uh-huh. I és una clau de l'èxit, ara mateix, de com funciona l'èxit dels llibres.
Tal qual. Sí. És a dir, el boca orella està...
Sí, més connectat que mai. Després tens el segon element, és el factor de l'engagement o de, com es diu, d'enganxar.
Sí, l'engagement, el ganxo.
I aquí sí que té a veure el que es diu, que internet és contingut, ja no és un producte o un servei. L'important a internet és els continguts. Si aconsegueixes que el teu contingut específic del llibre que vols treure al mercat sigui interessant, que sigui recordable, sobretot, i impactant, ja tens l'èxit garantit.
O sigui, garantit?
Sí. Només per al contingut. I parlarem de casos, d'acord? I després el poder del context. A veure, el comportament humà és sensible i influenciable per l'entorn. Llavors, les tendències també són movibles. Si això és tendència, és més fàcil que també tu t'atrapi aquesta tendència,
claro,
i vulguis caure en el parany.
Clar.
Llavors,
són esquers també,
sí,
però són esquers que...
Que funcionen perquè som humans.
Val.
En realitat és
gràcies,
perquè som humans.
Sí.
Llavors, si...
Perquè en realitat no és una nova tendència, sinó funciona perquè és una conducta humana.
Exactament.
No perquè estiguem molt a la peix.
Exactament.
Tot, no?
Jo volia parlar de tres llibres en concret.
Vinga, vale? Va.
Que han sortit de les xarxes, xarxes humanes.
De les xarxes humanes, sí.
Els que
han
escrit persones, no? També. De les xarxes socials, sí. Vale? Un que és molt curiós, que es diu Compendio general e innecesario de cosas que nunca pensó que le fueran a importar. Vale? L'ha escrit Cristina García Tomel.
Sí.
I és de l'editorial Debate. No sé si està en català, perquè Debate també té...
Sí, sí, edita també.
Té en català. Per què s'interessa en aquest llibre? Perquè ella té un perfil en Twitter, que no l'estic trobant, però aquí està, sí. Que és coma con comilla, ¿vale? On ella, que treballa a la revista de divulgació molt interessant, clar, a ella li arriben, ella és traductora sobretot, i li arriben molts dels articles que sortiran a la revista, ja li arriben a ella per traduir. Clar, ella té un compendi de moltes coses interessants que li arriben per feina, i què feia? En el seu Twitter, com a concomilla, publicava, sabies que, jo què sé, tal cosa va passar, no sé què, sabies que la persona més alta del món també, jo què sé, es va casar amb la més baixeta? Tot això ha fet un llibre. I aquest llibre és un dels més venuts aquest Nadal. O sigui que tinguem en compte que això no és poca broma. Després tenim un altre que tu, segur que el segueixes via Facebook, que també ha sortit un llibre d'un grup, encara que és un grup administrat de Facebook, que és Jo també fui a EGB.
Que jo sabia que existia el grup, però no sabia que existia el llibre. Doncs, i està tenint tirada, a més a més.
Doncs és un dels més venuts també des del Nadal, i el llibre aquest... parlo de dos llibres que no els tinc ara a les mans, el que tinc sí que parlarem més, però que els he comprat.
Sí, sí.
O sigui, que jo sóc d'aquestes que també em deixo influenciar per les tendències.
Com, perquè ets humana?
Perquè sóc humana, no per una altra
cosa.
No,
per una altra cosa, perquè no és T3PO.
I aquest és... Bueno, si no, si voleu anar, o si no seguiu encara aquest grup de Jo també fui a EGB i teniu aquesta nostra edat tan
delicada.
Delicada.
Que és la quarantena.
O sigui, que hem passat per l'EGB,
sí.
I el BUP.
Òbviament.
Doncs
és la selectivitat.
S'ha de seguir. Com? És molt sí. Entranyable.
És molt entranyable.
I cada vegada que et trobes un post i veus les nancis, les cantimplores amb aquesta
les barriguites funda. Quan eren mones de cara i tot
sí.
Això. Sí.
I et trobes la carmanyola que anaves de les excursions de llauna que sempre s'abullava.
Sí.
Quan et trobes totes aquestes
amb aquelles
fotos,
fundes de moqueta verda.
El superpop, els nostres
totes
ídols,
coses,
tot
sí.
Això surt al llibre i hem explicat. Doncs hem de dir que algun cool hunter que es mereix el seu sou ha dit a una agència o una editorial que aquí tenim
un filon
i això s'ha de convertir en llibre.
Molt bé.
L'últim exemple que tinc, doncs mira, avui vull parlar d'una autora que li tinc molt de carinyo perquè la segueixo per motius professionals i que es diu Paz Castelló. Ha tret un llibre que es diu La muerte del 9, perquè sí. Està en castellà, l'editorial és Turpial, i és una autora que li ha costat molt, molt ser publicada. I és una autora que des del meu punt de vista...
S'ho ha currat.
Té qualitat per ser publicada, però era una autora novell fins que va aconseguir publicar aquest llibre, i li ha costat molt perquè... Va arribar ella quan el mercat editorial va restringir l'aparició de nous noms.
Uh-huh.
Què ha fet ella? És una persona que té molt engagement a les xarxes socials, especialment al Facebook. Té molts seguidors. I a més té un blog on ella publica escrits, reflexions que són molt seguides. El fet de que ella hagi aconseguit ser publicada, des del meu punt de vista, és per la seva qualitat indiscutiblement. Aquest llibre, a més, és una raresa perquè parla de futbol,
sí.
Dels clubs de futbol, i de fet ha rebut amenaces per les coses que explica.
Ah, mira, que bé.
També hem de dir que s'ha trobat amb el món del futbol de cara. Però aquesta noia el que ha aconseguit és demostrar que tenia la capacitat de promocionar el seu llibre, que és una cosa que ara mateix, escolteu-me autors novells,
no.
És molt important que tingueu capacitat de promocionar vosaltres mateixos el vostre llibre,
sí.
Perquè si no, les editorials no tenen pressupostos per promocions i el vostre llibre, si aconseguiu publicar, potser no arribi enlloc. I el que està fent és, ella es mou molt, promociona molt el seu llibre i està tenint un èxit que jo li aplaudeixo.
I tant que sí.
I, de fet, recomano tant el llibre com seguir aquesta autora perquè traurà encara més llibres i haurà aconseguit el que és el paradigma de l'escriptor novell, que és fes-te una marca, fes-te un nom, encara que no hagis publicat, perquè les editorials ara voldran saber qui et segueix, de quina casa ets.
I què estàs escrivint.
I què estàs escrivint, i fins i tot si el que estàs escrivint té una certa tendència.
Clar, ens estàs parlant de tendències que no són... que poden ser conjunturals, però que tenen una tendència a ser estructurals, ja.
Sí,
no?
Sí, sí.
Entenc. Sí, entenc, sí, que la cosa anirà així.
Sí.
I en aquest magma apareix,
sí, sisplau,
el dinoporno.
El dinoporno.
Explica'ns, per favor, per què té tanta tirada.
Sí. A veure, vols que truquem al Malcolm Gladwell i que ens digui...
Perquè de tot el que m'has explicat...
Clar.
De tot el, o sigui, de tot això que he escoltat molt atentament,
sí,
perquè
sí,
m'ha interessat,
sí,
moltíssim, a més
no
a més...
No sempre et veig tan interessant.
Sí. No, perquè, ostres, perquè el tema és molt xulo.
Sí.
Ja passen coses com el dinoporno.
Sí. I el que te
explica'm
contaré,
Morena.
Explica'm per què. Doncs jo crec que aquest és un fenomen com el Sagnados. Sagnados.
Com el Xarneido.
Xarneido, això. Algú que diu, a veure, què és el que té tirada? El porno. El porno,
sí,
literari.
Sí. Que l'està tenint,
que l'està tenint, evidentment. Sí, sí, sí. Què també té tirada? Els dinosauris.
No pot ser. No,
sí,
perquè això és la conjunció os hormiguero. O sigui, sí, clar, és l'acudit.
Que no
ets un os hormiguero. Dic, sí, home. No, sí, sí.
Bueno, tu dona pistes, que després
claro
serà el que... Mira, tendència. Si jo vull ser call hunting, ara mateix, l'oso i l'hormiguero.
Claro.
Doncs jo he de dir, i això és una tafaneria, he vist com una senyora d'una certa edat tenia a sota del seu... Jo no vaig a les cases de la gent mirant què tenen,
sí,
a sota del seu llit, però tenia un llibre de dinosauris. A veure si sabia que hi havia aquesta tendència... Un llibre infantil de dinosauris.
Ah, val, home.
Bueno, va, té un net i li explicava,
home,
el llibre.
Clar, home, per favor, clar.
Però quan ho vaig veure vaig dir, ui, opta, ai, compta amb el que estàs llegint, que és tendència.
Però és que és absurd.
Porno per a dinosauris. Vale. Si la teva pregunta és si m'estàs dient que em llegeixi un llibre per
no
veure com és,
sí,
ja et dic que no.
Ja tens
que
altres
coses
a fer. Millor. Molt bé.
Però
Ale,
si algú que estigui escoltant ha llegit o té ganes de llegir-ho i ens vol fer
algo de
dinoporno,
sisplau, que ens ho expliqui. Estem molt interessades.
Sí.
Però per pura curiositat, eh?
Com la pel·lícula dels
de Xarneido, clar.
Això mateix.
Molt bé, Helena, és a dir, que les coses funcionen sempre normalment per una,
sí,
tendència, però que hi ha coses que mai ens podrem explicar. Aquesta és la conclusió.
En aquest món, sí, en aquest món online, tot s'hi val.
Tot s'hi val. Moltíssimes gràcies, Helena. Fins la setmana que ve.
Moltes gràcies.